Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Copa i gràcies per escoltar-nos. Ja està el Barça als quarts de final de la Champions, classificació amb solvència, confirmant la teòrica superioritat sobre el Benfica amb una molt bona actuació coral, però amb tres futbolistes que van tornar a pujar al podi de l'excel·lència. Els poseu en l'ordre que vulgueu. Rafinha, dos gols més, està oferint un rendiment i uns números de pilota d'or. Pedri, tots coneixem les seves qualitats en pilota, però el que està durant aquesta temporada sense pilota el converteix en migcampista total, i Lamine Yamal, val la pena pagar una entrada cara o pujar a Montjuïc encara que faci fred per veure el jugar. Està el Barça als quarts de final i el millor de tot és que està donant un nivell de joc molt alt i sostingut, el que el situa en la primera línia d'aspirants als títols. Barça 3, Benfica 1, 4-1 al global de l'eliminatòria. Molt bon partit dels Blaugrana, que li van poder dedicar la victòria a la memòria del doctor Miñarro. Avui el Barça, que coneixerà el seu rival als quarts de final, o el Lille o el Borussia Dortmund, que s'enfronten a 3 quarts de 7 de la tarda amb empat a 1 del partit d'anada. També està a quarts de final el PSG de Luis Enrique, que va guanyar 0-1 a Anfield i es va classificar per penals. El Liverpool, pràcticament intractable a la fase Lliga, eliminat en vuitens i a més merescudament, perquè ahir el partit va ser igualat, però el partit d'anada del PSG va ser infinitament superior. Fa dies que ho diem, aquest PSG té menys estrelles, però és més equip. En les altres eliminatòries, sense sorpreses, l'Inter li va tornar a guanyar el Feyenoord, aquesta vegada 2-1, i el Bayern de Múnich també li va tornar a guanyar l'Leverkusen, aquesta vegada 0-2. I avui els altres 4 partits de quarts de final. A més d'aquest Lille-Borussia Dortmund, a les 9 de la nit tenim el derbi al Metropolitano, Atlètic de Madrid-Real Madrid, amb 2-1 pels blancs del partit d'anada. Mbappé ha entrat finalment a la llista, serà titular. A Correa, per cert, li han caigut 5 partits per insultar l'àrbitre del partit de Lliga contra el Getafe. Espera els partits de Lliga contra Barça i Espanyol, i el de Copa contra el Barça també. També avui a les 9 tenim Aston Villa-Bruges, amb una 3 pels de Birmingham del partit d'anada, i es juga perquè s'ha de jugar a l'Arsenal PSV, una 7 pels Gunners del partit d'anada. L'Aston Villa seria el rival del PSG i a l'Arsenal del Real Madrid o de l'Atlètic de Madrid en quarts de final. Tots pendents del tiempo de juego, que avui arrenca a les 8 del vespre. També estem pendents de la data del Villarreal Espanyol ajornat. La federació ha posat la data del 9 d'abril, però als clubs no els agrada i finalment proposen de comú acord jugar el 27 d'abril. Avui tenim clàssic a la Copa de la Reina, és partit de tornada a les semifinals, a les 7 al Johan Cruyff, amb 0-5 pel Barça del partit d'anada. Per tant, avui partit de tràmit. En bàsquet, el Manresa va perdre la pista del Petkim Sport 89-86 i ja no depèn de si mateix per seguir viu a la Champions. I en tenis, aquesta propera matinada, pendents de Carlos Alcaraz, que juga vuitens de final a Indian Wells contra el búlgar Dimitrov. Avui comentarem la jugada al debat amb el Ferran Correas i el Jacinto Vicente, l'abogado, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Champions, qui passa avui, Atlètic de Madrid o Real Madrid? Aposteu per l'Atlètic de Madrid, 46%, pel Real Madrid, al 54%. En clau espanyol, sobre la data que ha posat la federació per aquest Villarreal espanyol, 9 d'abril, què us sembla? Us sembla bé només el 5%, malament el 95%. I en clau Girona, s'ha guanyat Artur Lloc a l'11, sí, 81%, no, 19%. Marc Paires al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda, Esports Copé.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¿Eh? 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 ¡Cope!
¡Ole!
Sí, señor, y el balón de Koundé para Yamal. Yamal de nuevo para Koundé. Yamal tal como viene, Trubin. Tal como venía Yamal con la zurda tirado por bajo. Le acompaña Sus Koundé, la mete para el centro para Lewandowski. Tiro mal, tiro flojito. La regaló al portero Lewandowski. Puede encarar a Florentino Luis.
Ay, qué
bueno. Le deja en el suelo. Yamal para el
rojo.
Muchos reclaman balón de oro para Rafinha. Ahí está, segundo palo. Se la mete Szczęsny, que no puede evitar el
gol.
Remate, gol. A Turkoglu, creo. La mete para Rafinha, la deja pasar. Balón para Yamal, tira con la derecha. No llegó. Era un tiro, un centro para Lewandowski. Yamal que busque espacio. Ahí está Yamal. Yamal tira, Yamal. La izquierda, Rafinha, la derecha, Lewandowski, balde, 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 le derriba, no, Rafinha, gol. Gol.
Buen contraataque.
Balde, 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 ahora levanta el banderín. Ahora
gol,
gol, ahora gol, gol.
Es,
toma.
Claro.
El
marcador está bien, está bien.
Ahora
bien.
Gol. Deja para Frenkie de Jong. Tiene a la derecha Yamal. Yamal para Frenkie. Trubin. No se agotan las pilas. Frenkie de Jong en el balcón del área para Yamal. Yamal para Koundé. El centro. El remate fuera.
La jugada más bonita del partido.
El que centra el remate. Koundé. Szczęsny. Remató Antonio Silva. Final. 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 Barça 3. Benfica 1. Por Carles Miñarro, según decía Hansi Flick, a los cuartos de final de la Copa de Europa. Juan, Víctor Juan.
Levantan los puños algunos jugadores del Barça y se funden en una. Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, del Barça 3, Benfica 1, marcador que classifica el Barça pels quarts de final de la Champions, 4-1 al global de l'eliminatòria. Avui el Barça coneixerà el seu rival, o el Lille o el Borussia Dortmund.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recuperem d'entrada alguns documents postpartit als tres mosqueters. Pedri és bon minyó i li fa cas al pare, com ha de ser.
Siempre he intentado trabajar al máximo en defensa. Mi padre siempre me decía, cuando juegas un poco regular, al menos que corras y que trabajes para el equipo, y eso suele ser siempre. Intento trabajar en defensa, que también ayuda mucho al equipo, y ya con lo que tenemos arriba, pues sucede solo.
Ahir va tornar a ser el que més quilòmetres va fer, 13,6, Pedri. Lamine Yamal confirma que el d'ahir és probablement el seu millor gol que ha fet amb el Barça.
No, con el Barça yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Está al nivel de la Eurocopa, está ahí.
Tú has marcado un golazo, mira, ahí lo tienes, mira lo que has hecho. ¿Qué te parece?
Está bien, la verdad que está bien. Ah, muy contento al final. Intento, siempre se chuta, a veces sale, a veces no, y hoy ha salido hoy.
Y estamos viendo el gol, mientras que estamos viendo también aquí a Rafinha, que lo tienes al lado. Él tampoco lo ha hecho mal en el día de hoy, ¿no?
No, lo ha hecho muy bien. Le tengo que dar las gracias porque había un chute, o sea, intentado chutar. Ha salido el pase a él y lo ha metido, así le tengo que dar las gracias. Y muy contento por él. Se digo que su gol, me alegro mucho por él. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo esta temporada y que siga así.
Vaya dos. Yamal parlant de Rafinha i Rafinha de Yamal.
Espectacular. Su gol demuestra lo que es Lamine. Al final es un jugador espectacular con una calidad tremenda y bueno, nosotros solo tenemos que ganar con él.
Rafinha, ¿este Barça es candidato a ganar la Champions?
Sí, creo que somos candidatos a ganar todo.
Candidatos a ganar todo. No està gens malament el titular Hansi Flick, el míster satisfet per la classificació, però posant un punt de pausa.
This was our goal to
aquest era el nostre objectiu. El nostre objectiu, evidentment, és arribar, i ho hem aconseguit a quart de final, i com hem dit precisament a la conferència de premsa, després de tot el que ha passat, considero que és una molt bona actitud, i per tant, ho hem fet per nosaltres, i en Carles sempre estarà amb nosaltres. No? Les emocions són les que són, i les coses són així. Sempre tindrà un lloc especial al nostre equip. Bé, jo crec que està bé doncs, que els jugadors pensin al respecte, i considero doncs, que bé, tenen la confiança, creuen fermament en el que s'està fent, però la meva feina és conservar la calma i sempre mirar el següent partit.
Saludo l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que després d'uns dies tristos i complicats per la plantilla del Barça, la d'ahir, esportivament parlant, com a mínim, va ser una nit molt feliç, eh?
Sí, s'ha de dir que tots li van dedicar la victòria al doctor Miñarro, però el partit del Barça va ser extraordinari. Els hi feia falta també doncs, aquesta victòria, aquesta classificació per quarts de final per tenir una mica d'alegria després d'aquests dies tan complicats. Una primera part on es van marcar tots els gols, el 3-1 amb la màgia de Lamine, amb l'efectivitat de Rafinha i amb la batuta de Pedri. Vam escoltar els jugadors també doncs, molt convençuts de que són candidats a guanyar el triplet, que són candidats a guanyar els tres títols pels que estan lluitant aquesta temporada. El Barça, de moment, ha demostrat a Europa que ha tornat. A Flick també el vam veure molt satisfet, tot i que sí que va posar una mica el fre en aquesta eufòria desbordada dels seus jugadors, tocant de peus a terra, el tècnic alemany dient i repetint el que sempre comenta, que la Champions és el títol més difícil de guanyar i ara esperar rival. El Lille o el Borussia Dortmund han de sortir de l'eliminatòria, que recordem està empatada un a l'anada a Alemanya. Podríem dir que va ser un joc coral de tots els sí. futbolistes, però se n'han de destacar
no, tres. Aquests tres que hem escoltat i que acabes de citar tu són els tres que van brillar per sobre dels demés.
Sí, perquè Rafinha, jo no sé què li estan donant, però ja és el màxim golejador de la Champions en aquesta nova edició. 11 gols en total, més 5 assistències. I, a més, els del Benfica ja deien a la prèvia que era un mal de cap, ho deia Tomás Araújo. Té una fixació amb el Benfica, ha marcat 5 gols en 3 partits en 2 mesos. I, a més, la seva dona va dir al matí que havia complert com a jugador i com a pare, perquè va haver d'estar a l'hospital amb el fill petit, que el van haver d'examinar per un procés gripal i no va dormir massa bé la nit anterior. Imagina't com van rendir sense haver passat una bona nit a l'internacional brasiler. Pedri, que feia broma al seu germà, no havia guanyat cap MVP fins al moment en Champions, ja en porta 2 consecutius en una setmana, a Lisboa i ahir. Ahir, Flick, que no escatima elogis a en Pedri, ja va dir que és el millor del món en la seva posició. A més, ja no és notícia, però s'emporta cada dia l'ovació de Montjuïc, fins i tot doncs, ahir el corre cap enrere per recuperar una pilota. Té la grada totalment entregada a Pedri, que ha jugat els 180 minuts en aquesta eliminatòria. No ha descansat ni un sol minut, tot i que ja estava tot sentenciat i amb la classificació als quarts de la Champions. I Lamine, que brilla amb llum pròpia, amb aquest golaç, obra d'art, assistència. A més, a mi em va sorprendre perquè després de donar la passada a Rafinha, tot i que ell no volia, tot i que volia marcar, i de marcar una obra d'art, es va canviar les botes en ple partit, com si li incomodessin. Imagina't si li arriben a anar bé aquestes botes, el que podia haver fet Lamine Yamal, que a més ha batut un nou rècord com a futbolista més jove en marcar i assistir en Champions. Ahir el substitueix Flick, minut 80, s'emporta l'ovació de la grada i per primera vegada podríem dir que no s'enfada. No s'enfada amb la decisió de l'entrenador, descansant ja pensant en la propera visita, que és en el Metropolitano, aquest diumenge, partit de Lliga importantíssim.
Sí, sí, doncs això, a descansar, a recuperar forces i acabar bé abans de l'aturada, que sempre els partits d'abans de l'aturada són importants, i més el partit que té el Barça diumenge, que s'està jugant part de la Lliga.
Sí, avui sessió de recuperació, demà Flick els dona festa perquè desconnectin, i divendres i dissabte entrenament, partit clau per la Lliga. També n'hi haurà un altre contra l'Atlético de Madrid abans de que torni la Lliga de Campions, perquè tenen pendents a disputar la tornada de Copa del Rei amb l'empat a 4 a l'anada. Serà el 2 d'abril també al Metropolitano. I comentar-te un parell de punts més. Joan, Chesney continua sent talismà, perquè amb ell el Barça no perd. Són ja 15 partits. Tampoc perd el Barça amb Araujo a l'11 titular. Ahir va ser l'únic canvi a l'alineació de gala per la baixa de Cubarsí, perquè va ser expulsat a l'anada, i la nota negativa la van protagonitzar els aficionats del Benfica,
una altra vegada,
2.600. Una altra vegada la UEFA no els va sancionar, tot i que van encendre més de 20 bengales a l'anada i van tirar fins i tot focs artificials a l'estadi de Luz. Ahir també, a més d'encendre bengales, van protagonitzar incidents al final del partit, insultant al Barça, insultant a Catalunya i rebentant una de les valles de matracrilat que separa la zona de la grada de l'aficionat visitant respecte a la resta dels aficionats. Van agredir també a responsables de seguretat de l'estadi i no sé què farà la UEFA, però si no en tenen prou amb aquests dos mals comportaments, doncs no sé què més han de fer els aficionats del Benfica perquè se'ls sancioni amb un càstig exemplar.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, Lamine Yamal. Imatges d'un altre partit amb detalls de qualitat de Yamal. El primer gol de Rafinha, Yamal deixa assegut Florentino, vol xutar a porta però li surt malament i sembla un passi a Rafinha. El 2-1, un dels seus millors gols, pica fort de rosca, golaç per enmarcar. Imatges amb Rafinha quan el brasiler li neteja una bota. Quan Yamal i Rafinha xoquen els seus pits. Quan Yamal reivindica amb el 3-0-4 la comunitat del seu barri de Rocafonta a Mataró. Un crac. Val la pena estalviar, fer Guardiola i comprar una entrada a la tribuna i veure de prop Yamal sempre al costat de la banda. I si l'altre dia vam comparar el nivell de Pedri amb l'Iniesta, ara us convido a recordar el que feia Leo Messi a l'edat de Yamal. Yamal té ara 17 anys i 8 mesos. Aquella edat, al febrer del 2005, Leo Messi era suplent. Els davanters més habituals eren Juli Eto'o i Ronaldinho. Amb 17 anys i 4 mesos, Leo debuta oficialment i únicament juga 8 minuts a Montjuïc, precisament davant de l'Espanyol. Leo fa un partidàs al Gamper del 2005 davant de la Juve quan ja tenia més de 18 anys. Comparin i opinin. És veritat que ara són més precoços els futbolistes, però les dades són per comparar i per preguntar. Yamal és millor que Messi amb la mateixa edat? Yamal superarà Leo Messi a la seva carrera?
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Difícil, però el temps ho dirà. Gràcies, Oli, per la imatge. Després seguim parlant del Barça, el debat amb el Ferran Correas i el Jacinto Vicente, però abans, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Ahir es va classificar el Barça i també el PSG va passar endavant en l'eliminatòria estrella, que al final ha fet justícia a aquest cartell.
I que no va decebre, eh? En el partit de tornada a Anfield i va satisfer el desig dels espectadors més, més sadomasoquistes a l'hora de demanar pròrroga i penals. I això que Dembélé igualava l'eliminatòria ben d'hora, al minut 12, 0-1, el Liverpool va reaccionar, però tot el que va fer a l'anada Alisson Becker ho va fer a la tornada a Anfield Donnarumma, en una de les millors actuacions que se li recorden al porter italià del Paris Saint-Germain. El PSG va aguantar, es va refer, i l'eliminatòria va acabar derivant a la tanda de penals, on Donnarumma va rematar la feina amb dues aturades. Explosió del tot el PSG, inclòs Luis Enrique, sobre la gespa d'Anfield després dels penals. L'equip d'autor, que de mica en mica ha anat fent l'asturià, traient-se de la màniga jugadors com Pacho, ara mateix central indiscutible a l'eix de la defensa francesa, aquest PSG és quart finalista de la Champions i, amb totes les lletres, candidat al títol.
Totalment.
Tot i que ja més tranquil·litzat, el tècnic asturià posava una mica de tranquil·litat a l'hora de l'entrevista flash, sense dissimular, això sí, la seva alegria.
Algo todo por la tensión del partido, por la fiesta, muy contentos, creo que ha sido un partido muy complicado, muy difícil, contra un rival top, sin ninguna duda, por eso acabaron primeros en la fase de grupos y creo que nosotros hemos intentado hacer nuestro juego, no hemos podido muchas veces, pero hemos tenido momentos en los que hemos generado ocasiones y creo que al final cualquiera de los dos equipos que hubiera pasado lo habría merecido.
¿Te ves para ganar esta Champions?
Me veo en la siguiente fase. Y eso ya es suficiente.
Partit a partit, que diria Simeone. Mentretant, el Bayern Arena no va haver-hi miracle i el Bayern de Munic es planta als quarts amb un global de 0-5 sobre el Leverkusen. Golet al començament de Harry Kane, que ja és el futbolista anglès amb més gols a una edició de la Champions. De moment en porta 10. Alfonso Davies va signar el 0-2 definitiu. A Milà, l'Inter no va tenir problemes per rematar el Feyenoord. Marcus Thuram al minut 8 ja havia obert el marcador, va empatar l'equip holandès, però Çalhanoğlu de penal va desnivellar per deixar més calés a la caixa Nero Azzurra. Per tant, quart de final dibuixat, Bayern-Inter de Milán.
Fem una pausa i anem amb el derbi, Gil.
Fem una pausa,
va. Derbi.
Sí, ja sí que tinc ganes d'anar.
Com estan les sensacions?
No, és que jo sóc dels de Tomàs Guasc, 11 sanos. I hi ha un que no està del tot sano per jugar.
De seguida el derbi.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos allá y derecha.
Tu
que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Todos los partidos que hemos jugado contra el Atlético han sido partidos muy igualados, muy competidos. A veces hemos ganado nosotros, más en la Champions, a veces han ganado ellos. Va a ser exactamente lo mismo, un partido muy igualado, muy competido.
Creo en mis jugadores porque tengo confianza en el plantel que tengo, porque absolutamente entiendo e interpreto el corazón que tienen mis futbolistas, porque nuestro objetivo es jugar la final.
Doncs a les 9 arrenca el Metropolitano, aquest Atlètic de Madrid-Real Madrid. Recordo 2-1 d'avantatge pel Madrid del partit d'anada. Busquem les novetats dels equips. Primer, les del Real Madrid, que hem estat pendents a les últimes hores d'Mbappé. Novedades, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tiene claro el 11 que va a jugar esta noche contra el Atlético de Madrid. Según hemos adelantado a las 2 de la tarde, Modric va a ser titular al lado de Tchouaméni en el doble pivote. No iniciará Camavinga. Va a ser la primera vez tras 47 partidos esta temporada que el croata enlace dos titularidades consecutivas. Por lo demás, Mbappé ha superado la prueba, no quiere infiltrarse, arrastra molestias en el tobillo, pero iniciará el partido. Por lo tanto, el once es el siguiente: Courtois en la portería, los laterales van a ser Valverde y Mendy, los centrales Asensio y Rüdiger, con Tchouaméni y Modric en el doble pivote, y a partir de aquí los cuatro arriba, es decir, Rodrigo a la derecha, Bellingham a la izquierda y arriba Vinicius y Mbappé. Pita Marciniak, en torno a 3.000 aficionados madridistas en la grada del Metropolitano. Ojo con las amarillas si el Madrid pasa a cuartos, porque están apercibidos Tchouaméni, Rüdiger, Camavinga, Modric, Endrick y el propio Ancelotti.
Així està el Real Madrid, gràcies Miguel Ángel, i ara volem conèixer com arriba la cita l'Atlètic de Madrid. Antonio Ruiz, hola.
Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues el Atlético de Madrid apela al Metropolitano, que va a registrar un lleno absoluto, 70.000 espectadores, y a la genialidad de su gran estrella, Julián Álvarez, y que lleva 22 goles en lo que va de temporada en todas las competiciones, y que todos agarran a que hoy la vuelva a liar, y más que nunca, contra el eterno rival. Recuperó ayer en el entrenamiento el Cholo a los dos tocados de Getafe, Langlet y Depol, y además a Coque, que completó su primera sesión de trabajo con el grupo después de un mes y pico lesionado, así que cuenta con todos. Y en el 11 no parece que vaya a haber mucha duda, si no da ninguna sorpresa o tiene alguna carta escondida Diego Pablo Simeone, el 11 de esta noche será el mismo que el del Bernabéu hace una semana, es decir, Oblak en la portería, con Llorente, Jiménez, Langlet, Javi Galán, con Juliano de Paul, Barrios, Lino por delante, y con Julián Álvarez y Griezmann en la punta del ataque.
Gracias, Antonio. A veure com ho veu un periodista veterà com l'Iñaki Cano. Iñaki, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, y lo primero, disculpas porque al estar en la calle puede haber mucho ruido. No me gusta, pero para vosotros estoy siempre disponible, esté donde esté.
Nada, te lo agradecemos, y se está escuchando ahora mismo perfectamente en la comunicación, sí. Iñaki. Oye, tú has visto y has vivido derbis de todo tipo, en todo tipo de circunstancia. ¿Qué intuyes que puede ocurrir hoy? Iñaki, la voz de la experiencia, a ver, ya se ríe.
Desde la experiencia te diré que no me fío de cómo caza la perrita.
Ya.
Es decir, aquí esto, y tú que has vivido muchos clásicos entre Barça y Real Madrid, el que estaba mal ganaba, el que estaba muy bien a veces perdía. Bueno, pues en esto es lo mismo. Hombre, aquí hay una cosa que yo creo que va a pesarle, desde mi humilde punto de vista, al Atlético de Madrid, que para mí tuvo la oportunidad en el encuentro de ida en el Estadio Santiago Bernabéu de liquidar la eliminatoria cuando el Madrid flojeaba mucho muchísimo. Es que quiero recordar que estuvo el Atlético de Madrid por lo menos 25 minutos del primer tiempo mareando la perdiz y el Madrid no se enteraba por dónde iba el juego. Y sin embargo, no fue capaz de sacar adelante. Y al Madrid, o le matas, metafóricamente hablando, o como le dejes con un poquito de aire, se viene arriba y te gana. Y el partido de hoy, hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid, si quiere estar en los cuartos como el Barça, tiene que ganar por dos al Real Madrid. Y eso, el Madrid, como te vayas muy arriba a intentar ganarle, tiene gente en la delantera muy rápida, muy veloz, muy viva, y te la pueden liar.
Sí, porque Mbappé va a estar finalmente, Iñaki, que ha sido duda en las últimas horas y tal.
De momento la convocatoria está. ¿Cómo va a estar? Pues no lo sé. Pero en estos partidos yo siempre he dicho que los grandes jugadores, incluso cojos, quieren jugar. Y no sería, si empezáramos a enumerar jugadores que estando lesionados no hubieran jugado contra el Alcantarilla, pero sí jugarían contra el Barcelona, habría un libro entero de casos. Y yo creo que Mbappé finalmente, aunque sea para que alguien esté pendiente de él, va a estar jugando.
Seguro. Iñaki, un tema más, que es el tema del factor ambiental. El partido hoy metropolitano, el ambiente va a ser brutal. He visto las imágenes del equipo llegando ayer al hotel, la gente allí con las bengalas y tal. Lo que pasa que también te digo que a veces todo este tipo de ambientes de sobreexcitación al final se giran un poco en contra del que lo recibe a favor, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa, Joan? Que en este duelo de Copa de Europa, que nada tiene que ver con un partido de Copa del Rey o de Liga entre Madrid y Atleti, hay muchas cuentas pendientes. Claro. Y es verdad lo que tú dices. Las ganas de venganza por parte de los rojiblancos, lo mismo les hace jugar una mala pasada. Es verdad que al final los que juegan son los que están en el césped y no los que están en la grada. La grada va a pitar, va a empujar, va a morder, va a chillar, va a molestar, va a protestar, pero en un partido de Champions la película es distinta. Yo quiero recordar eso que decíamos siempre, el infierno de Estambul, la caldera de mentira. Eso los jugadores lo saben llevar, los de equipos como el Atleti y el Madrid. Entonces, bueno, el ambiente evidentemente es favorable, pero yo vuelvo a insistir. Hay que meterle dos goles al Real Madrid y procurar que ellos no te marquen ninguno. Y eso no lo hace mucha gente, salvo el Barça, en la final de la Supercopa.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa esta noche. A disfrutar del partido, Iñaki. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Eso es lo que vamos a intentar, divertirnos. Un abrazo fuerte y muy amable siempre y gracias por acordaros de mí.
Por favor, a ti, Iñaki, gracias. A les 9, aquest Real Madrid-Atlètic de Madrid, o millor dit, Atlètic de Madrid-Real Madrid. Tenim un bon aperitiu abans, Gil, perquè el programa de tarda ens porta a 6:45 un Lille Borussia Dortmund, com hem comentat abans, d'aquí surt el rival del Barça als quarts de final.
Clar, no sé per què li doneu tanta bola al partit de Madrid, si el que us interessa és aquest, el Lille Dortmund, amb lleuger avantatge per l'equip francès, que va empatar una a l'anada i que porta dos anys alerta sense perdre el seu estadi, el Pierre Mauroy. L'equip que va derrotar al Madrid i a l'Atlético a la primera fase, però que no tindrà avui a Zegrova, Thiago Santos ni Sarawi, encara que al davant té un Dortmund que tampoc sembla que Niko Kovac hagi reconduït a l'equip Borussia després de la destitució de Nuri Sahin. Són desens a la Bundesliga i venen a França, o van a França, millor dit, amb rumors de mala maror al vestidor entre Brandt i Gittens. Al marge d'aquest partit, recordem, passat la passada l'hora del berenar, a Birmingham, Aston Villa, Bruges. Els de Unai Emery Etxegoyen, que arrenquen amb 3-1 a favor de l'anada, Dibu Martínez, Onana i Marco Asensio haurien de ser titulars després d'haver descansat el cap de setmana a la Premier, mentre que el Bruges espera repetir el mateix marcador que va assolir a la repesca contra l'Atalanta, 1-3 amb la única baixa del lateral 6. I a Londres, doncs vaja, un tràmit...
A jugar, no, el partit de l'Emirates?
És una mica semblant a la semifinal de Copa de la Reina d'aquesta tarda al Johan. Han de sortir a la gespa l'Arsenal i el PSG Eindhoven, 1-7 al partit d'anada per l'equip d'Arteta, que permetrà que descansin alguns jugadors titulars a l'equip de Londres, mentre que aprofitaran també perquè Martinelli, que acaba de tornar d'una lesió, agafi ritme de competició.
Recordem, Gil, que l'Arsenal serà el rival de o Real Madrid o Atlètic de Madrid.
Ja en parlarem d'això. Ja en parlarem d'això a les 11.
I que el Aston Villa o el Bruges, presumiblement l'Aston Villa serà el rival del PSG en quarta final, eh?
Estarà bonic el...
Emery, Luis Enrique.
Unai Emery Etxegoyen contra Luis Enrique Martínez. Sí, senyor, estarà molt, molt interessant la cosa.
3:35. També estarà molt interessant, segur, el debat que ve de seguida amb el Ferran Correas i el Jacinto Vicente.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistics, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistics, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistics.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Obrim el debat amb el Ferran Correas. Hola, Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Bona tarda, i també tenim a l'abogado Jacinto Vicente. Hola, abogado.
Muy buenas, ¿qué tal?
No tan bien como tú, que debes llegar con las pilas cargadas, que acabas de llegar de Punta Cana, ¿no?
Ayer por la tarde. Hombre, parece, hoy estoy un poquito con la cabeza en otro sitio, pero...
No bueno, me extraña.
Espectacular.
¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido?
Espectacular.
¿Bien?
Es el paraíso.
Sí. recuérdale a la gente por qué has ido a Punta Cana y a Ferran, Jacinto.
Pues porque me gusta mucho el tema del básquet y suelo participar siempre en el tema del Supermanager. Y bueno, pues gané el Supermanager de Navidad a nivel de toda España. Y el premio en esta ocasión era el viaje a Punta Cana.
¿Qué te sembla, Ferran, el abogado? Sap de futbol i de bàsquet també, eh?
Sí, sí, ja ho veig. Jo recordo la primera Liga Marca, sí. No de bàsquet, de futbol, sí. Que vaig quedar entre els 100 primers d'Espanya.
Doncs sí. Molt de mèrit, que es feia amb un cartonet, no com ara, Ferran, es feia amb un cartonet i anaves marcant allà els jugadors.
Sí, sí, ja això me'n recordo la primera. La segona ja van començar, que es podien fer canvis cada jornada, no sé què, ja era un rotllo.
Sí, sí. Jacinto, llegaste a tiempo para ver el Barça, sí, no?
Llegué el justito,
¿no?
La primera parte no la vi, sí. La primera parte no la vi y la segunda vi un poquito, sí. Lo más que la segunda ya estaba muy decidido todo.
Sí, sí, no, molt bé el Barça.
Luego vi el resumen, sí. Vi todo.
Molt bé el Barça i Ferran, eh? Molt bé.
Sí, a mi em va recordar una mica aquells partits de l'era Guardiola, que a la mitja part guanyaves 3 o 4-0 i la segona et dedicaves a descansar sobre el terreny de joc amb la pilota i ja fer uns quants canvis. Molt superior. Jo crec que hi ha equips molt bons a Europa, eh? No podem encara dir que el Barça ho guanyarà tot, eh? Però perquè hi ha un PSG molt fort, el que surti del Madrid, l'Atleti de Madrid, per l'altra banda hi ha el Bayern, que no em diria que la final és a Munic, l'Inter, i aquí són forts encara, però sí que és cert que jo crec que el que millor futbol fa ara mateix és el Barça. Jo crec que el Barça i el PSG. Després hi ha el Liverpool també, però ja ha caigut.
Sí. És verdad, Jacinto, que tu ves jugar al Barça últimamente i està regular, però regular en un nivell alto. I això jo crec que nos hace o nos invita a ser optimistes de cara al tramo final de la temporada si és capaç de mantenir este nivell de juego.
Sí, que estan... Hay partidos que un poquito más regulares, pero siempre en tono alto, y cuando está bien, juega muy bien el fútbol. Yo insisto siempre en darle mi mérito, creo, al entrenador, a Hansi Flick. Yo creo que es un entrenador que por el motivo que sea, tiene un control y un dominio de las competiciones, pero en especial de la Champions, sabe jugarlas, igual que hay entrenadores que este tipo de competiciones eliminatorias y así no saben jugarlo tan bien. Él tiene ese dominio, estudia muy bien el rival y yo creo que desde que él está, aparte del buen juego del equipo, es que te da una cierta tranquilidad de que sabes de que, bueno, puede perder, como si, evidentemente, como decía Ferran, hay equipos extraordinarios todavía, pero que tienes esa seguridad de que hay posibilidades de ganar.
Sí. Tornant al partit d'ahir, Ferran, l'actuació de l'equip és bona des del punt de vista coral, tots estan a un nivell alt, però jo crec que està claríssim que hi ha tres futbolistes que destaquen per sobre dels demés, i tu me'ls ordenes com vulguis, que són Pedri, Yamal i Rafinha, no?
Sí, sí, sí. Ara, bueno, jo crec que són... Te'ls podria ordenar de qualsevol manera.
Ja, sí,
el podi el podries canviar,
sí.
Però home, jo crec que sí que Pedri està a un nivell descomunal, està per sobre de la resta. No és el que fa els gols, tot i que fa algun,
però no sé, jo estic convençut que ara mateix és el millor migcampista del món, no hi ha un altre com ell, per tot, perquè marca el tempo del partit, perquè t'apropa l'àrea i fa passades definitives, perquè corre cap enrere el que no està escrit i recupera moltes pilotes. En aquests moments no hi ha ningú com ell. Després, evidentment, la mina és la màgia. La jugada, o sigui, el gol és un gol espectacular, però la jugada del primer gol amb aquell regat que passen dos jugadors del Benfica i els deixa a terra, després... Va, direm que era una passada, potser era un xut.
Sí, ell va dir després del partit que la seva intenció era xutar porta, però li va sortir una assistència magnífica, sí.
Però, bueno, és tot, la ment és màgia, i després, evidentment, Rafinha té uns números brutals. No, potser no està al nivell dels altres, però sí que numèricament sí. Després jo també destaco un altre futbol. Bueno, ahir crec que Valde fa un enorme partit.
Bé, sí.
Crec que Frenkie fa un enorme partit.
Bé,
i després també et destaco a Íñigo. O sigui, Íñigo és el líder durant tota la temporada, és el líder de la defensa i des d'allà comença, o sigui, és el camí de defensa, però és que des d'allà comencen molts atacs també.
Sí, sí. Muchos futbolistas a un nivel muy alto, Jacinto.
Sí, y algunos que no contábamos quizá al principio de temporada, ¿no? Yo tengo que reconocerlo, a mí el nivel de Rafinha no, por números sí, pero no me parecía suficiente. Y en el cambio que ha dado este año es espectacular, en números también, porque ha subido muchísimo, pero en esa confianza, en ese liderazgo, y luego lo de Íñigo es un jugador que todos sabemos que era muy bueno, que siempre había tenido un nivel de 7 alto, pero este año es que no es un nivel de 7, es un nivel de 9 y constante. Entonces sí que es verdad que aparte de los más clásicos, ¿no?, como el Pedri, Lamin, Lewandowski, aunque tenga temporadas un poco más discretas, pero es que es lo típico de un 9 y un poco por la edad, pero luego hay jugadores que siempre han estado ahí, pero que quizá no habíamos visto ese nivel en el club, y que está siendo una temporada espectacular, realmente espectacular. Valde, lo que decía Ferran, ¿no? Era un jugador que no empezó tan bien, pero que ahora está en un nivel impresionante. Cualquiera, o sea, es que te ves Frankie de Jong, que había estado mucho tiempo absolutamente desaparecido, ahora está cogiendo un nivel otra vez importante. Entonces, ya nadie empieza a discutir dos, tres, cuatro jugadores, como pasaba muchas veces, ¿no?, que decíamos dos funcionan, pero cuatro, seis hay que no están dando el nivel. Ahora mismo al menos lo que son 11 titular y alguno más está en un nivel que sí que permite soñar con algo.
Sí, sí. I quan tots estan a bon nivell, això té molt a veure amb la feina, com deia abans el Jacinto, de l'entrenador. Ferran, a qui prefereixes per quarts, el Lille o el Borussia Dortmund?
A veure, és cert que el Borussia no està bé, que va desviar la Bundesliga i no està bé, però tenint en compte que la tornada és fora, sí que és cert que el Lille no perd a casa des de fa molt de temps, però a mi em fa més por visitar el camp del Borussia Dortmund que el del Lille. Jo prefereixo el Lille.
Prefereixo el Lille. I tu, Jacinto?
Inter igual. O sea, si la vuelta fuera en Barcelona, pues bueno, podríamos sufrir allí en campo del Dortmund, pero aquí es un equipo que fuera baja un poquito. Pero teniendo la vuelta fuera, yo también, aunque es lo que dice Ferran, que habéis dicho vosotros, la estadística del Lille es impresionante en casa, pero me da menos miedo ese campo. Yo creo que si el Barça es capaz de ganar, aunque fuera aquí con un Lille, un 1-0, 2-0, allí es muy difícil.
També per variar una mica, perquè si no tindrem Benfica, Dortmund i Bayern Múnich, possiblement. Sí, sí. O sigui, tens tres que ja has jugat a la primera fase.
No, és veritat. Això és curiós, eh? Podries fer un camí a la final, Ferran, jugant contra tres equips contra els quals ja t'has enfrontat a la fase Lliga, eh?
Sí, sí. I no cal córrer, però si és una semi, ja et dic jo que prefereixo l'Inter. És cert que l'Inter
és un equip dur.
Dos gols en tota la Champions, però hi ha el factor que la final és a Múnich, per tant prefereixo l'Inter.
I hoy en el Metropolitano, que Jacinto?
Uf. Hoy espero un partido duro en todos los sentidos. O sea, no me cabe duda de que va a ser un partido tenso, de que va a ser un partido duro desde el ambiente, desde el minuto cero. Y puede pasar cualquier cosa, o sea, desde un partido igualado a también puede ocurrir perfectamente que cualquiera de los dos equipos se vaya, porque no me están dando seguridad ninguno de los dos equipos. Entonces sí tengo la sensación de que el Atlético, si se pone por delante, sabe jugar esos partidos y el ambiente emocional va a pesar mucho, y el Madrid es el típico equipo que como se te ponga por delante te puede hacer cuatro al contraataque. Entonces, espero cualquier cosa. Lo que sí creo es que va a ser un partido muy tenso, muy, muy tenso.
Ferran, quantes vegades hem dit això de que pode passar qualsevol cosa i al final ha acabat passant al Madrid, quasi sempre, quasi sempre, no?
Sí. És que jo també crec que serà un partit molt dur, tant des del minut 1, però sí que és cert que ahir pensava, estava pensant i no trobava des de quan l'Atlètic de Madrid no guanya per 2 gols al Madrid. Ah, sí, és cert que l'ha guanyat, que ha empatat, però per 2 gols, necessita 2 gols per guanyar, i de diferència, i no, jo no...
Pot guanyar d'un i arribar als penals i guanyar la tanda.
Sí, però bueno, les tandes de males quasi sempre les guanya el Madrid.
Sí.
I després pensaran que el Barça, doncs mira, que es desgastin tot el que pugui i que ho notin el cap de setmana, perquè el cap de setmana és, jo crec que és un cap de setmana molt important per la Lliga. El Barça és líder amb un partit menys, si aquesta setmana aconsegueix guanyar el Metropolitano, jo crec que l'Atlètic de Madrid el deixaria 4 punts amb un partit menys, i ojo al Real Madrid que visita el Villarreal, que si també es deixa punts, també comences a allunyar. Eh? O sigui, jo crec que aquest cap de setmana és molt important.
Acabo amb una referència al PSG. Eliminatòria estrella, Jacinto ha sido una gran eliminatòria, i este PSG tiene menos estrellas que otros años, pero es mejor equipo, ¿eh? Muy buen equipo, ¿eh?
Ese sí que lo pude ver, o sea, porque por la hora
ya,
no
hay
tiempo de verlo.
Claro.
Y realmente fue un poco al revés el partido de ida, o sea, un Liverpool más presionante, en la primera parte mejor. Pero tienes el PSG ese punto que alcanzó de madurez. O sea, antes era un equipo que te brillaba mucho en ataque, muy rápido, pero defensivamente siempre tenía 1-2 y Donnarumma siempre te hacía 1-2. Y ayer no le hicieron. Ni defensivamente, ni Roma hizo ninguna cantada de las suyas. Al revés, estuvo bastante bien. Si mantiene esa solidez defensiva, evidentemente arriba es dinamita pura. Arriba del medio campo es tremendo.
Sí, sí. A mi em recorden algunes coses al Barça de Flick, una mica, Ferran. Un equip jove, amb molta energia, molt dinàmic, amb un entrenador que té les idees molt clares...
Bueno, és un equip que s'ha tret de sobre en pocs anys a Mbappé, a Messi, a Neymar, que eren les estrelles, i que ara és un bloc. És un equip i que em recorda, sí, el Barça de Flick, però a mi em recorda el Barça de Luis Enrique.
Yeah.
Te'n recordes de tot el que va passar amb Messi després de Sant Sebastià, i després allò va ser un abassador i es va guanyar el triplet,
sí.
Doncs mira, se les va tenir amb Dembélé.
És veritat.
El va deixar fora de la convocatòria diverses vegades, i ara Dembélé, bueno, sembla un altre. I sí, és cert, aquell era el Barça que jugava el trident, que jugava molt vertical, i aquí fa exactament el mateix, amb Barcolà, amb Dembélé, i ara amb que és una altra fletxa.
I el xaval aquest que va sortir a la segona part, el Doué aquest, boníssim,
sí,
Doué, boníssim.
I tens a Vitinha, que és un dels millors campistes del món, també.
Sí,
I a mi em va agradar molt ahir, que no el coneixia, no l'havia vist gaire, el central Pacho, em va
molt
semblar a fer un partides.
Sí, sí. Aquí passa aquest PSG de Luis Enrique, sí. Ho seguirem comentant, amics. De moment ho deixem aquí. Ferran, Jacinto, gràcies als dos. Anem parlant, que vagi molt bé.
Molt bé, vinga, bona tarda.
Adéu-siau, seguim.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
El Barça a quarts de la Champions. Ara, a continuar liderant la Lliga, i ho seguim gaudint amb la passió dels número 1 de la ràdio esportiva.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego. Con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des del Metropolitano, Atlético de Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Rubén Martín, Elena Condis, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella,
Petón,
Maldini,
i Mateu Lahó.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
11 minuts i arribem a les 4. Parlem ara de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda.
Que anem traient l'entrellat de quan es jugarà aquest partit entre el Villarreal i l'Espanyol, no?
Sí, és quasi una informació de servei, perquè hi haurà molts pericos que vulguin tornar a Villarreal o anar-hi per primera vegada. El jutge de la competició va dir que s'havia de jugar el dia 9 d'abril, dimecres. L'Espanyol vol el 2, el Villarreal el 27, cap dels dos vol el 9. Així que s'han posat d'acord, Espanyol i Villarreal, i segons hem pogut saber, volen que es jugui el dia 27, diumenge, el dia després de la final de Copa. Això possibilitaria, evidentment, doncs que hi hagi molta gent que pugui baixar a la Ceràmica a veure l'equip de Manolo González. Han presentat un recurs i d'aquí unes hores, dies, el jutge de competició decidirà si finalment es juga el dia 27. Jo penso que seria, en teoria, una bona solució. Una bona solució és sempre Javier Puado, el capità de l'Espanyol, el millor jugador de l'equip al marge de Joan García, va complir l'altre dia 200 partits, fent un molt bon dia contra el Girona. Parla dels seus records, Puado.
Pues son 200 partidos, tanto en primera como en segunda. Yo me quedo con los goles del ascenso contra el Oviedo en la final del playoff. Bueno, contento, la verdad, es verdad que creo que fue a mitad de este año que me llegó pues la noticia de que era el máximo goleador del RC Stadium. La verdad que muy orgulloso. Yo como delantero siempre digo que me encanta hacer goles, intentar ayudar al equipo, que me enorgullece de mí mismo y también pues de la ayuda de todos los compañeros que me han ayudado a conseguirlo.
En porta 8 a la present temporada a la Lliga i ara cal visitar Mallorca. Gran rivalitat entre el Mallorca i l'Espanyol les últimes temporades. Cal anar a guanyar per seguir amb la ratxa, Puado.
Bueno, un partido duro siempre que vamos allí es complicado. Yo creo que hay una buena rivalidad entre Mallorca y Espanyol. Somos el Espanyol, vamos ahí a ganar, a conseguir los 3 puntos. Nosotros lo tenemos muy claro. Hasta el final yo creo que tenemos que dar lo máximo. Va a ser complicado. Estamos fuera del descenso, pero estamos a 2 puntos. Hay que mirar hacia arriba, confiar. Creo que somos capaces de hacerlo bien, de ganar partidos, sacar puntos y conseguirlo.
Demà, roda de premsa de Carlos Romero. Divendres escoltarem a Manolo González en la prèvia del partit a Somoix.
Així està l'actualitat a l'Espanyol. Quique, gràcies, que vagi bé.
Bona tarda.
I tancarem futbol amb la semifinal tornada de la Copa de la Reina, que juga aquesta tarda el Johan Cruyff a partir de les 7. Edu, dia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
I amb l'eliminatòria més que la cantada en favor del Barça, que recordem-ho, porta un 0-5 del partit d'anada.
Sí, serà un clàssic de tràmit a les 7 de la tarda al Johan. Llista aquest matí sense sorpreses entre jugadors del filial, Alba, Sidney i Judit Pujols, després de conèixer els 15 dies de baixa de Clàudia Pina per una lesió al sòlid de la cama esquerra. És l'única baixa que té el primer equip a rebre el Real Madrid a la tornada a les semifinals de la Copa de la Reina amb el 0-5 de l'anada. Després de les rotacions contra el València, avui s'espera l'11 de gala per estar a la final, on espera el Granada o l'Atleti de Madrid, amb Salma, Eva Pajor i Graham Hansen al davant. Serà el clàssic número 18, tots han caigut del costat blaugrana, que suma 63 gols a favor i només 6 en contra. A més, fa 2 anys que el Madrid no li marca un gol al Barça, tot i jugar amb les cartes a favor, el tècnic Pere Romeu considera que el rival ha millorat molt la seva fase ofensiva.
És un equip que per esquerra t'arriba normalment bé amb dos jugadores, en canvi per dreta jugant amb un extrem de perfil més obert. Tenen a Guiar entre línies, que és una jugadora que té bon gir, que té bona última passada, que té bona arribada a l'àrea, i tenen una punta que protegeix bé, que és la Brun, que activa bé la gent de cara, que arriba bé a l'àrea, que és bona rematadora. Llavors tenen jugadores, tenen individualitats que ens faran estar molt alertes.
Hi haurà una bona entrada a l'estadi culer. El club és optimista amb la previsió per aquesta tarda. Jo calculo que arribarem als 5.000 espectadors. Melanie Leupós és la principal novetat a la llista de Toril, ja recuperada d'una lesió al genoll. Linda Caicedo finalment no ha entrat, no ha viatjat amb l'equip, era dubte fins a última hora.
Vas cap allà, no? Ens expliques com va el partit.
Sí, estarem a tiempo de juego, després escoltarem.
Edu, gràcies. 8 minuts i les 4. Fins aquí al futbol. De seguida rematem això amb bàsquet i amb tenis. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
2-1, el miércoles nos oímos.
El Real Madrid ganó la ida, pero esto no ha terminado.
Todo para el Metropolitano.
Este miércoles los rojiblancos buscan la remontada y los blancos quieren sentenciar el pase a cuartos.
A cada uno le preocupa algo.
Desde las 8 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Ambientazo por todo lo alto.
Un derbi madrileño de Champions en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Minuts i les 4, parlem de bàsquet, un parell de punts. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
El primer és que el Barça, Juan Núñez, ha estat operat. Adeu a la temporada.
Sí, sometido ayer en una artroscopia en el menisco externo de la rodilla derecha que le mantendrá unos 6 meses de baja. Eso significa que se perderá lo que queda de temporada con el equipo azulgrana y el Eurobásquet con la selección española que se disputa entre agosto y septiembre. A finales de febrero el Barça informó que Núñez estaría 2 semanas de baja por problemas de menisco, motivo por el cual jugó infiltrado en varios partidos. Con la baja del base madrileño, más la de la Provítola, el equipo solo se queda con un director de juego nato, Tomás Satoransky, ya que el club no dispone de dinero para fichar un sustituto. En estas circunstancias, el técnico Joan Peñarroya tendrá que recurrir a los escoltas Brizuela y Panther, que también está lesionado, como bases que den descanso al checo.
I el Manresa perd a la Champions, ja se li complica molt el tema.
Sí, perdió por 89-86 en la cancha del Aliaga Petkimspor, que es un equipo turco y que prácticamente le deja fuera de la Liga de Campeones. Las bajas de Obasohan, Traoré, Massa y Sorolla fueron determinantes, especialmente en el juego interior. Para pasar a cuartos, los del Valles necesitan que hoy Tenerife gane en Italia la Reggiana, que la próxima semana Manresa gane por más de 15 puntos al equipo italiano en el Congost y que en la última jornada vuelvan a ganar en la Laguna a Tenerife. Una combinación prácticamente imposible.
I en tenis aquesta matinada tornem a estar pendents d'Alcaraz, que ha de jugar el seu partit de vuitens de final a Indian Wells contra Dimitrov.
Sobre las 2 de la madrugada, hora de aquí, tras superar con relativa facilidad a Shapovalov 2-0, el murciano se muestra satisfecho con su rendimiento de cara a ganar el que sería su tercer Indian Wells consecutivo.
Sabía que tenía que estar muy concentrado, intentar empezar de buena manera, mostrarle a Denis que iba a ser un partido duro. Sobre todo el break me ha dado mucha tranquilidad, mucha calma. La verdad que muy bien, muy contento, ¿no?, del nivel que he mostrado, de las cosas que he hecho hoy. Cosas a mejorar en la siguiente ronda, que siempre hay, pero contento de darme otra oportunidad en la siguiente ronda.
Alcaraz lleva 14 victorias seguidas en Indian Wells. En caso de clasificación se enfrentará al vencedor del Cerundolo de Miñaur.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Superstar.
Padre de Lamín está ahora mismo, me dice Bonrichetti, haciendo un directo en Instagram mientras se juega el partido y comentando con colegas a los que se dirige como bro y llamando cabrones a los del Benfica.
Ayer, que era lunes, hace directo de cocina los lunes por la noche.
Hasta animat l'Insta Live del pare de Lamín Yamal. No, lo d'ahir va ser tot un autèntic espectacle, però aviam, el pare de Lamín Yamal és un home compromès a les xarxes socials. 488.000 seguidors, tret que el Víctor Navarro em porti la contrària, com que té festa, no me la portarà, però gairebé...
Són molts.
Mm. Són tants que fins i tot, a vegades, no es dedica a insultar la gent del Benfica, a vegades els dedica per bones finalitats. Per exemple, el passat mes d'agost, una veïna seva del barri de Rocafonda va perdre un lloro, va perdre el seu lloro, i doncs el pare de la Minya Mal va agafar el seu mòbil, va pujar una foto del lloro en primeríssimo primer plano, sí, i va dir: "Se li ha escapado el loro. Sonia Sánchez ofrece recompensa, zona de Rocafonda, carrer papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
sabem si el lloro va aparèixer o no va aparèixer, però que vaja, que no tot és friquisme, entre cometes, a les xarxes socials del pare de la Minya Mal. Mañana va Llori en esta sección, y lo sabes, la Gila, la intel·ligència artificial de Minuto.
A veure què ens explica.
A veure què ens explica la Gila. Va, rematem. Última hora és notícia de Gemma Santos. Borja Mayoral a la prellista de Luis de la Fuente pels propers compromisos d'Espanya a la Nations League.
La llista és divendres, recordem-ho.
La llista és divendres. S'ha reunit la comissió de reforma del sistema arbitral. És notícia que Luzán ha dit que vol fer canvis, ja si és la propera temporada, i és més notícia que ha anat al Real Madrid. I això no sé si és una bona o una mala notícia per Valladolid. Ronaldo Nazario plega de la carrera per presidir la Confederació Brasileña de Futbol. Ai, Pucela.
Marxem amb les enquestes. En clau Champions, qui passa avui? Atlètic de Madrid 44%, Real Madrid 56%. En clau espanyol, sobre la data proposada per la Federació pel Villarreal Espanyol, 9 d'abril, que us sembla? Bé 10%, malament 90%. I en clau Girona, s'ha guanyat Artur Melo lloc a l'11, sí 78%, no 22%. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Avui, tiempo de juego, a partir de les 8, Atlético de Madrid, Real Madrid.
¿Qué? Lo mejor es lo personal, ¿no?
Sí.